A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 8:36, les 15:36 a la remissió. La Fundació Marillas ha presentat la primera guia estratègica per a la restauració ecològica de la Mar Balear, un document elaborat amb l'objectiu d'establir un marc conceptual i pràctic sobre la restauració marina aplicada a la nostra mar, la Mar Balear. Avui volem parlar d'aquesta guia, d'aquest document, amb la Núria Salmerón, de la Fundació Marillas. Núria, bon dia, benvinguda a Ràdio Illa.
Bon dia, moltes gràcies per la convidada.
A veure, com sorgeix aquesta necessitat d'elaborar una guia estratègica per la restauració de la nostra mar, de la Mar Balear?
Bé, realment hi ha una urgència, i aquesta urgència ve de dues bandes. Per una banda, les dades per si ja són contundents. Segons la directiva d'hàbitats, només un 15% dels hàbitats que tenim protegits ara mateix estan en bon estat de conservació. Això vol dir que el restant, el 85%, està en baix o dolent. Per tant, vol dir que la protecció sobre el paper no ha estat suficient per aturar la degradació. Per tant, hem de fer una passa més que no protegir. I ja toca restaurar. És com, no hem fet els deures, per tant, ara ens toca arreglar una mica el que hem fet fins ara. I per altra banda, també, hi ha un nou reglament europeu de restauració de la natura, que ja la restauració passa a ser una obligació legal. Per tant, ja no podem donar les esquenes, ara ja ens forcen i, per sort, hi ha aquest reglament que ens obliga a restaurar, també.
Explica'ns què és la restauració, què entenem per restauració?
Doncs la restauració sovint es confon amb la recuperació, no? Però són coses molt, molt diferents. Seguint els estàndards europeus, la restauració es definiria com el procés d'assistir la recuperació d'un ecosistema que ha estat degradat, danyat o destruït. És a dir, la restauració és l'activitat que executem i la recuperació és l'objectiu que perseguim.
D'acord. Com es fa aquesta activitat? Entenc que no és només una activitat, sinó que hi ha coneixements i pràctiques transversals, no?, en aquesta restauració.
Sí, exacte, ho has definit molt bé. No hi ha tan sols una acció que és la restauració, sinó que hi ha un concepte que és el continu restauratiu, que és com una gamma d'activitats que van des de comencem amb reduir els impactes fins a la recuperació completa de l'ecosistema. És a dir, és com reducció d'impactes, rehabilitació, restauració ecològica. I així és com realment se fa un projecte de restauració que busque no tan sols, per posar un exemple, plantar posidònia i guanyar superfície de posidònia, sinó que no és que volguem més posidònia, és que volem la posidònia i tots els beneficis que ens porta la posidònia.
Quines són les principals amenaces que tenim detectades aquí a les nostres illes?
Bé, depèn de la zona, però així, en general, hi ha moltes pressions d'ancoratge, sobretot a posidònia. La qualitat de l'aigua cada cop està empitjorant, excepte alguna zona de Formentera. Hi ha, la majoria de la part de la qualitat de l'aigua s'està perdent. També depèn en quines zones, una mica més fora de la costa, a vegades encara hi ha una mica de pressió pesquera. Aquestes serien les primeres que em vindrien al cap ara mateix.
Quins són, per exemple, aquests hàbitats o espècies, no?, que són prioritàries, que hem de tenir-ne especial atenció, no sé si dir-te Formentera, Eivissa, bueno, les dades que tinguis?
Sí, els ecosistemes prioritaris, al final, com no ho podem restaurar tota la vegada, hem de prioritzar, no?
Clar.
Llavors, per intentar treure el màxim rendiment de la nostra inversió de restauració, hem d'intentar restaurar ecosistemes que ens donen molts beneficis. El primer que se'ns pot venir al cap són les praderes de fanerògames, la posidònia.
Clar.
Que ja sabem que ens aporta moltes coses, aporta refugi per a molta vida, ens ajuda a no perdre aquestes platges que estem perdent ara, també amb el canvi climàtic. Doncs la posidònia seria la principal. I després també hi ha altres boscos de macroalgues, que són bàsicament del gènere cistoceira, que fan una funció molt semblant. Com són boscos perquè són com tridimensionals. són com miniboscos al mar. Llavors fan la mateixa funció que la Posidònia. També fan de refugi, de molts animals i molta biodiversitat. Per tant, si aconseguim restaurar això, estaríem guanyant molt menys que si no restauréssim altres ecosistemes, realment.
Quins serien, diguem, els actors, els agents que han d'intervenir en aquesta tasca de restauració?
Idealment, tothom.
Clar.
Al final, la restauració és tant un procés ecològic com social. I si no ho entenem així, no durarà en el temps. És a dir, ens ho hem de sentir nostre. Un projecte que la gent del territori sent com a propi té moltes més possibilitats de continuar, perquè al final gran part d'això també és com l'impuls, no? El sentiment de territori i el voler protegir el que és teu i voler restaurar el que és teu.
Quan parlem d'activitats restauratives, és el que has apuntat, no? Molts cops pensem en això, en les plantacions de Nova Posidònia. Però quines altres, quins tipus d'activitats restauratives hi ha? Quines altres tipologies hi ha?
Doncs hi ha bastants. O sigui, quan parlem de restauració, tendim a pensar en una acció concreta, no? Com l'exemple perfecte que has posat, replantar Posidònia o transplantar... Però sovint la mesura més potent de totes és deixar que la natura es recuperi sola.
Clar.
Un cop presents en part d'això, és el que es diu la restauració passiva. I seria en forma, per exemple, d'espais marins protegits. Però també hi ha restauració de coralls, per exemple, en el qual s'agafen els coralls que s'agafen amb les xarxes dels pescadors, després es posen com una espècie de tancs i se rehabiliten bé, se netegen bé i després es tornen a soltar al mar. Sí, hi ha diferents maneres, però la restauració acaba de sortir i fa res, pràcticament, comparat amb altres metodologies. Per tant, encara s'estan explorant moltes metodologies i la ciència encara ha d'avançar moltíssim perquè tinguem metodologies que realment sapiguem que 100% funcionen.
Clar, de vegades, més que fer, el que toca és deixar de fer, no? O deixar un espai com està i intervenir el menys possible, no? Perquè es recuperi sol, és això una mica, no? La restauració passiva.
Exacte. La restauració passiva, al final, serien espais marins protegits de protecció estricta, que es diu. És a dir, que no es pot fer cap acció extractiva.
Molt bé, d'altra banda, en aquesta guia, doncs, a qui pot ajudar? No sé si pot ajudar, doncs, està pensada per persones de l'àmbit científic, també per les administracions, per qui pot ser especialment útil, no?
Sí, és a dir, la guia al final vol fer com de mapa compartit, no? Per fer aquest salt de... Fins ara hem estat en projectes pilots, projectes petits, hem dit que la restauració pràcticament acaba de començar, però ara ja hem de passar a l'escala de paisatge, hem de passar a la gran escala. Per la normativa europea hem de restaurar un 20% dels ecosistemes degradats cap a 2030 i un 90% per 2050. Per tant, anem a contrarrellotge i hem de prioritzar i hem de saber escalar aquests projectes. Per tant, aquesta guia intenta ser una mica la guia público-privada, fer també buscar mecanismes de finançament, per fer una mica de guia de poder distingir què és el que realment podem dir-li restauració i què és el que sovint diem restauració que no és restauració.
Anem per bon camí per assolir aquest objectiu que ens ha marcat la Unió Europea?
Bé, és un repte enorme i el termini és molt ajustat. Estem parlant de 2030, que és pràcticament passat demà.
Ja.
Per tant, és molt complicat i obliga a tindre una planificació molt rigorosa, consensuada sobretot i urgent. Al final, aquí a Mar Balear l'avantatge que tenim és que tenim una base científica molt important i molts projectes pilots que ja estan començant a donar fruit i estan començant a funcionar. Per tant, és un avantatge comparat amb altres zones que estan pitjor.
Mira, sobre això et volia preguntar quina importància té, no? Tot aquest... Per fer una guia d'aquest tipus, tot el coneixement previ, els estudis que s'han fet, l'avaluació, el seguiment, tot aquesta, doncs, això, background de científic que hi ha sobre la nostra mar, no sé si consideres que és suficient, que cal ampliar-lo, que hi ha buits...
El principal problema és s'ha treballat i s'han fet estudis molt interessants, però el finançament sempre s'ha acabat al cap de 3, 4 anys, i el problema amb la restauració, per exemple, si tu vols recuperar una pradera de Posidoni, a vegades estem parlant de dècades. Per tant, aquí és un punt feble històric de la restauració, de fet, que sempre els projectes s'han acabat abans de saber realment els resultats finals, no?, d'aquest projecte. Per tant, d'aquí endavant hem de garantir, sobretot, un finançament a llarg termini. Perquè ara mateix s'han fet coses superinteressants, però s'han acabat massa aviat. Per tant, encara no sabem si podria ser com la metodologia que podria ajudar a totes les praderes de Posidònia, per exemple.
Molt bé, i aquesta guia, on la podem trobar? Ens la podem descarregar gratuïtament? La teniu al vostre web?
Sí, efectivament, la teniu a la nostra web, a l'apartat de recursos, allí la podeu descarregar gratuïtament, i qualsevol pregunta, si algú està interessada, interessat, jo sempre estic oberta, Núria Salmerón, ja me podeu trobar al correu de Marilla, de la pàgina web també, i qualsevol pregunta sempre és benvinguda i tant. Sobretot l'interès de la restauració, al final, és una de les coses que, com ja he dit abans, és algo que és entre tothom, i que tots plegats podem fer aquests salts que dèiem cap a l'escala de paisatge i sobretot a temps, esperem, per a aquestes normatives europees que ens cauen ara.
Doncs Núria Salmerón, de la Fundació Marillas, moltíssimes gràcies per l'entrevista i molts d'èxits en la vostra tasca.
Moltes gràcies a vosaltres.